Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una, us informa Pau Massip. Jaume Asens demana al govern espanyol que trenqui totes les relacions amb Israel. El candidat dels comuns a les eleccions europees reclama a Pedro Sánchez que no li tremolin les cames i que tingui un compromís més ferm per tallar qualsevol contacte polític i econòmic amb el govern israelià. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Asens ha recordat que l'Ajuntament de Barcelona va tallar les relacions a l'inici de l'ofensiva de l'exèrcit israelià a Gaza, quan Ada Colau era l'alcaldessa, i ha demanat un gest igual de contundent al govern espanyol.
No sé què fa falta perquè el govern d'Espanya trenqui relacions institucionals i comercials amb Israel. No sé què més fa falta. Tenim un govern israelià que està insultant constantment el govern espanyol, un govern israelià que utilitza una tecnologia com Pegasus, que ha servit per espiar el president del govern i a la ministra de Defensa.
Asens avisa que Israel només aturarà els atacs contra els palestins si li surt més car seguir amb la guerra que aturar-la. Per altra banda, també considera que el govern espanyol, del qual forma part la coalició Sumar, amb la qual Asens es presenta, ha retirat l'ambaixadora espanyola a l'Argentina per motius menys greus del que passa avui mateix a la franja de Gaza. I tornant a casa nostra, als jutjats de Terrassa, aquest matí ha començat el judici contra una desena d'activistes feministes. Estan acusades de desordres públics per tallar les vies dels ferrocarrils de la Generalitat a Sant Cugat del Vallès el 8 de març del 2018, durant la vaga feminista. La Fiscalia els demana 3 anys de presó i una multa de més de 26.000 euros per danys i perjudicis a la companyia de trens. Maria García, portaveu del col·lectiu que dona suport a les acusades, ha dit que es tracta d'un judici de la vergonya contra la lluita feminista.
Ens jutgen per exercir el dret a vaga. Ens jutgen per feministes, per militants compromeses, per lluitar contra un sistema explotador i injust. Avui tenim un judici que és polític, perquè la política és el que es fa als carrers amb les companyes i amb les veïnes. I és això, precisament, el que més temen, que ens organitzem plegades. Però nosaltres sabem que lluitar per un món just i exercir el dret a la protesta de forma col·lectiva no és delicte.
En la primera sessió del judici han declarat les acusades que només han respost a les preguntes de les seves advocades. Han explicat com van viure aquella jornada de protesta de fa més de 6 anys. Les lletrades demanen la seva absolució i asseguren que amb aquest judici s'està perseguint el dret a protesta. I en economia, Nestlé ha anunciat que invertirà 22 milions d'euros per instal·lar una caldera de biomassa a la fàbrica de cafè que té a Girona. La companyia preveu que l'aparell comenci a funcionar d'aquí un any. Ara mateix, Nestlé ja té una caldera de biomassa funcionant a la fàbrica de Girona, una planta que dona feina a més de 870 persones i que l'any passat va produir més de 52.000 tones de cafè. Jordi Illac, director general de Nestlé a Espanya, ha reivindicat la importància de la fàbrica per a la multinacional.
La fàbrica de Girona està en constante crecimiento y lo que sí he comentado es que prácticamente el 90% de lo que producimos es para otros países. Lo cual quiere decir que es una fábrica puntera para el grupo en el mundo.
Per això faran aquesta inversió per reduir les emissions i millorar la sostenibilitat de la fàbrica. Llach també ha explicat que la sequera els ha obligat a reduir el consum d'aigua en algunes de les seves factories, però això no els ha suposat un problema. De fet, ha reivindicat que hi ha plantes on l'estalvi d'aigua és superior al que marquen les restriccions per la sequera. I en esports, la FIFA i la UEFA han abusat de la seva posició de domini i han d'acabar amb les seves conductes anticompetitives. Ho diu una sentència judicial que dona la raó als impulsors de la Superliga Europea. La magistrada titular del jutjat mercantil número 17 de Madrid ha estimat parcialment la demanda presentada per la Superliga contra la UEFA i la FIFA i ha declarat que tots dos organismes estan impedint la lliure competència al mercat. En aquest cas, la UEFA i la FIFA s'atribueixen la facultat de prohibir la participació de clubs en competicions alternatives i imposar sancions desproporcionades als clubs que incompleixin les seves regles, i això, segons la sentència coneguda avui, vulnera els articles 101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. I en futbol sala, el Barça disputa avui el segon partit de play-off de quarts contra el Manzanares amb l'avantatge de la victòria aconseguida en el primer maig i amb la intenció de sentenciar avui l'eliminatòria. Els de Jesús Velasco van haver de patir per endur-se la victòria contra els manxecs, però finalment ho van aconseguir amb resultat de 4-3 al Palau Blaugrana. Avui visiten la pista rival, on saben que ho tindran complicat davant d'una afició entregada i un equip que no té res a perdre i molt a guanyar. Us deixem amb l'última hora de la caravana amb Rafa Sanahuja. Nosaltres tornem amb més notícies a partir de les 2 a l'Estel Migdia amb Xavi Toscano. Fins ara.
Ràdio Estel. A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Joan Cebrián.
Sis minuts, gairebé set, que passen de la una del migdia. El Pau Massip, tot elegància, tot passió per la informació. Ja us ha puntualitzat tot el que està passant, ja ho sabeu ben bé. I nosaltres ara ens centrem en un altre món. Joan Cebrián, molt bon dia.
Què tal, Rafa? Molt bon dia. Ens centrem...
Escolta, em portes avui unes històries que estic molt encuriosit a veure què m'expliques.
És que avui et porto un caramel que es diu en forma de...
Enverinat?
Enverinat. Realment és enverinat, per segons qui ho és, que és videojoc de trets.
De trets, eh?
De trets.
O sigui, hi havia una pel·lícula, no sé si et sona, dels anys 80, Juegos de Guerra, es deia.
No. Sí que m'agafes que no era ni projecte ni existia la intenció de
criatura,
projecte.
Criatura.
Criaturita del senyor.
Doncs Juegos de Guerra és una mica el que ens portes avui, eh? Trets, tiros.
Sí.
Agafar i venga, i a matar gent o alienígenes,
sí,
o el que calgui.
El que calgui, sense pensar massa. No cal pensar massa.
Vale.
I jo normalment,
sí,
en aquesta secció dic que les coses a la indústria del videojoc passen els dimecres. Últimament.
Ah, sí?
Sí, no sé, no em preguntis per què. Això és de forma genuïna. No sé per què tot passa en dimecres.
Vale.
Però, com fa dues setmanes que no vinc,
sí,
ara ja no només és una cosa d'un dimecres, sinó que són dos dimecres.
Exacte, perquè dilluns passat, recordem, teníem festa i no van de la secció.
Correcte.
Per tant, tenim feina acumulada.
Tenim feina acumulada i tinc novetats que potser t'agraden abans d'entrar en els trets com a tal, perquè és el caramel enverinat d'avui.
Vale.
I és que jo no sé tu com vas d'Assassin's Creed, Rafa.
Jo, mira, conec més el tema per la pel·lícula aquella que va fer el Lawrence
Fishburne
aquell.
Sí,
no?
El 2016.
El 2016. Jo crec que era... I no sé res, no he jugat mai d'Assassin's Creed, tot i que sóc conscient que és un fenomen i que és un videojoc que enganxa molt i que està molt bé per moltes coses, no només per l'acció, sinó per la història, no?, que envolta i aquesta,
correcte,
aventura.
Sí. I l'Assassin's Creed destaca en gran part pel context històric que, sí, tu et permet conèixer amb gran profunditat. Doncs et preguntava això perquè... Mira. Jo no sé si saps que els Assassin's Creed és aquella saga de videojocs que, sí, arriba a ser un mem perquè cada any tenim un Assassin's Creed.
Ah.
L'Assassin's Creed anual és com el raïm al cap d'any. Sempre hi ha, no? Llavors, el dimecres passat, no, sinó l'anterior,
sí,
en vam tenir un nou. Ja va arribar el raïm d'Assassin's Creed i és Assassin's Creed Shadows.
Shadows.
Shadows. Atenció, una mica
sempre
turbulent.
Sempre posen noms... atractius, no? Shadows.
Sí, també hem de dir que hi ha casos en què dius, potser una mica sí que no acaba de quadrar, perquè, yeah, Syndicate i Assassin, Sindicat d'Assassins, una mica no acaba de... És com que si no ho vius, no t'acaba d'encaixar, però en aquest, si no, assassí, right, i ombra,
sí,
són conceptes que encaixen.
Conceptes que encaixen.
Et donaré informació important.
Vinga, a veure.
15 de novembre.
Vale.
Disponible per ordinadors, PlayStation 5, sí, i Xbox Series X i S. Llavors, això també és important en el sentit de que els anteriors Assassin's Creed sí que els tenien per a PlayStation 4, l'Xbox One...
Ara ja no, eh?
Ara ja no. Ens oblidem.
Ens centrem ja en les darreres...
En les darreres tecnologies. Bueno. I ja està. I el que crec que et pot agradar és que aquest Assassin's Creed està ambientat en el Japó feudal.
Home, sempre és interessant, eh? Qualsevol coseta en una cultura oriental té mística. Ja té
sí,
mística.
Té mística, perquè a més també m'agrada molt l'Assassin's Creed perquè l'Assassin's Creed és una saga que ha tocat França, la Revolució Francesa, sí. Orient Mitjà, l'ha tractat molt bé, l'Egipte, la Guerra Civil Nord-Americana, de la independència dels Estats Units.
Déu-n'hi-do, o sigui, no?
T'ha tocat moltíssimes coses.
Van als conflictes bèl·lics clàssics de la vida.
Sí, però és la nova volta que fa que valgui la pena aquesta saga. Llavors, aquí està bé perquè ens anem a l'Orient. I què passa aquí a l'Orient? Que el que tenim són una mecànica completament nova, Rafa. Vinga, tu normalment tens un personatge i ja està, i tens l'assassí en qüestió, sí. El més famós i el millor, i no accepto cap debat, és l'Ezio Auditori, Assassin's Creed 2, ja l'Hermandat, i no vull escoltar una opinió que no sigui aquesta, si ho sento
tu,
molt.
Si ho dius tu, Joan, jo estic amb tu.
Bueno, però també hi ha aquesta cosa del debat, que està bé escoltar, però jo hi ha no. Vegades en què no.
No debatre, perquè no tinc ni idea. El que
aquí,
tu diguis...
aquí no cal.
Val, vinga.
Llavors, aquí no en tens un, sinó que tens dos personatges.
Ah,
la Naoe i el Yasuke, que es diferencien bàsicament entre ser un ninja, un shinobi, una shinobi en aquest cas, i un samurai. Així que tens dos estils de jocs però molt diferents.
A mi, si em fas triar entre un ninja i un samurai, és una tria complexa, no?
La veritat és que sí, però...
Perquè molen molt tots dos, vull dir.
Sí, sí.
Em quedaria amb el samurai, eh?
Tot quedaries amb el samurai. Jo sóc més de la Naoe, de la shinobi, però també et dic, aquesta tria... Jo crec que no és tant el que tu vulguis escollir, sinó que també és una mica el que s'adapti millor.
Ah, val.
Perquè tu penses que el millor hi haurà un cop que necessites liar-te cops de puny directes.
Ah, perquè tu pots triar durant tot el joc, eh?
El que...
No agafes un i te'l quedes...
No ho sabem exactament, perquè només hem vist un tràiler, però de la poca informació que tenim sí. És aquesta, que tu has de triar. Llavors, clar, si tu necessites barallar-te cara a cara, un samurai et ve superbé. Però si tu necessites ser més sigilós... Una shinobi t'encaixa moltíssim millor.
Tenim ja pentinat l'Assassin's Creed, que, per cert, jo, podríem dir que és el top de jocs de Bèlix, o no? O
no,
tenim de més. Vale,
hi ha moltíssims.
I alguns més, què tenim més? A veure,
si volem jocs Bèlix molt antics, tenim l'Age of Empires, que és imperialisme pur i dur. Clar, sí. Vale. Tenim també molt concepte. No? També tenim una saga de la qual parlarem després, vinga. Així que aquesta me la guardo. Però abans d'anar-te amb el que et vull parlar, sí, avui, dels trets, sí. També tinc una nova bogeria més.
Ah, va, per tu. I quina és?
Perquè s'han filtrat detalls d'un nou videojoc sí. Que, fet per Valve, que és la creadora de Counter-Strike, vale. Que està desenvolupant. Es diu Deadlock, i és un videojoc de trets que combina elements d'algun altre gran joc seu, que és el Dota 2, que és un MOBA, el mapa que és vist des de dalt, tres línies, vale. Molts personatges, molta màgia, molta informació que no arribem a entendre del cop. Jo tampoc, sí. Personalment. A mi m'agrada jugar al Dota i no l'acabo d'entendre perquè som molt dolent. D'acord? I també de l'altre...
Si tu no ho entens, Joan, ja que la resta que fem. Bueno, val.
No, escolta'm, Dota 2 té una curva d'aprenentatge molt difícil.
Sí?
Sí. És molt complexa. I també l'altre, que aquest sí que també li he fotut moltíssimes hores, és el Team Fortress 2, que també és un shooter, però aquest és divertit.
Aquest és divertit.
Sí, perquè aquest és edició còmic, edició de... Li pots donar una tecla i fer que tothom balli com una comba...
Ah, sí?
Sí, és molt divertit.
Té punts surrealistes, no?
Sí, és comèdia. Vale, és la paròdia del shooter.
Molt bé, i clar, la pregunta que jo em faig, jo personalment, com ho faran això de combinar en un videojoc dos gèneres que només per sentir el nom són tan diferents?
Doncs pel que s'ha fritat, es sí. Veu que més enllà de tenir les habilitats, que ara és una cosa que està molt de moda, com Valorant, arriba un nou videojoc, Overwatch, et donen habilitats, més enllà de tenir aquest aspecte, també tindràs una mecànica clàssica de l'estil de joc del MOBA, del Dota 2, va. Que és comprar objectes. Ah. Tu t'has de carregar el que es coneix popularment com a Minions, no els grocs, però sí com petits monstres que et donen diners.
Perdona, i això és una jerga del propi joc o
sí,
en general
sí.
Del món?
És en general d'aquest tipus de videojocs.
Els Minions,
Els Minions són petits personatges que tu vas veient com surten en una fila, sí. Normalment són de 6, sí. De 7, sí. I tu, la mecànica principal és que tu te'ls has de carregar per obtenir diners, i amb els diners comprar objectes, i amb els objectes ja poder fer tot el que has de fer com a personatge.
Perfecte.
Llavors, combina això amb l'aspecte divertit que és el shooter de diferents armes, diferents habilitats del sí. Team Fortress 2. Team Fortress, no tant per les habilitats, però sí com que, bueno, a combinar els diferents aspectes que fan que sigui una proposta molt atractiva només sabent la filtració. I tinc una curiositat per tu.
A quina, quina?
Mira, el Counter-Strike va néixer perquè és una modificació d'un videojoc original que es diu Half-Life.
Val.
Llavors, el Team Fortress 2 també és una altra modificació, el que també coneixem com a mod, però en aquest cas del Quake, d'un altre videojoc completament diferent. Llavors, tens com videojocs molt importants avui en dia que van néixer perquè un grup de gent li va donar per modificar-los i si en fem un nou, i bueno, tenien raó.
Estic sentint a tot el que dius sense entendre més del 80%, però no passa absolutament res. No passa res, perquè m'ho estàs fent atractiu. És que ara de sobte tinc ganes de conèixer totes aquestes coses i intentaré fer-lo, si la meva vida demà d'així. Escolta, molt guai el que em comentes, però tu ens has promès un tema que ens donarà bastant que parlar. Quin és?
El que t'he començat a introduir,
sí,
que és un joc de trets, és una mica un cavall de Troia,
val,
perquè m'has esmentat un videojoc que es diu Deadlock, el de Valve.
Deadlock, sí.
Aquest és el que m'has esmentat,
sí,
és un shooter. Però una de les grans novetats és un altre joc del mateix gènere, o similar, que es diu Ex-Defiant. És important el videojoc com a tal? Sí, i si no fos el cas, no en parlaríem.
Val.
Però és aquí, en aquest videojoc, només on vull quedar-me? No, perquè només és una part de l'iceberg. Vale. Aquí tenim una part important, que és que t'estic dient moltes paraules, molts anglicismes, molts conceptes. Per tant, què et sembla si posem context abans de res?
T'ho agrairé en l'ànima. Endavant.
Vale. Ex-Defiant és un shooter fet per Ubisoft Francisco, perquè Ubisoft és l'empresa gran que té diferents seus al voltant del món. També, per exemple, en té Ubisoft Montreal, que va fer el Rayman, un dels últims videojocs.
Val, perfecte.
Que va començar a desenvolupar aquest videojoc el 2021. Inicialment volien que formés part de la saga Tom Clancy's, que és una sèrie de videojocs, també de trets, bèl·lics, etc. Però es van desemmarcar d'aquesta idea perquè volien que fos un joc obert. De fet, només cal dir que és gratuït. Així que ja us podeu imaginar quina era la idea. Què ha fet Ubisoft? En lloc de voler crear una història completament nova, el que ha fet ha sigut introduir jocs que ja va crear. Com?
Molt bé.
A través de faccions. Tu esculls cadascuna, que cadascuna té com les seves característiques, les seves habilitats i les seves armes, i tu a partir d'aquí t'adaptes a l'estil de joc. Mira, t'explico. Del Tom Clancy's, aquest l'hem esmentat, en tenim tres seccions, que són Ghost Recon, Splinter Cell i The Division, que són noms dels diferents videojocs que ha tingut.
Sí.
D'altra banda, tenim una altra saga que és Far Cry, no sé si te'n recordes, que és de món obert, un paisatge paradisíac, però aquest paisatge paradisíac en el teu viatge de lluna amb la teva parella doncs no acaba de sortir del tot bé casualment. Far Cry té la facció que es diu Libertad.
Sí.
I l'última és de Watch Dogs, que Watch Dogs recordem que és un món obert de hackers, com un Assassin's Creed entre cometes, però amb pistoles i hackers, vale. I el teu objectiu més que ser...
Més modern.
Bueno, modern. Es va estrenar el 2014.
Ambientat,
sí.
A la modernitat.
Correctament. I aquest es diu DedSec, perquè és el nom del grup de hackers dins de Watch Dogs.
Vale.
Amb quin objectiu? Amb l'objectiu de voler centrar-te a la jugabilitat.
Clar, les referències són molt curioses, però dius que Ubisoft ho fa per tal de centrar-se en la jugabilitat, no?
Correcte.
Llavors, amb què marca la diferència aquest joc?
Doncs que a vegades ens compliquem massa la vida, massa tecnicismes, com t'estic explicant ara mateix, o conceptes a aprendre, quan només volem desconnectar una mica. A endollar, fer uns trets a una pantalla, perquè sabem que no va més enllà d'aquesta pantalla, i desconnectar una mica.
Val.
La senzillesa, per molt que a vegades sigui contradictori, a vegades implica molt més que la complexitat. I això és el que té Ex-Defiant. El que et comentava abans, Valorant i Overwatch 2. Dos videojocs de trets, en primera persona, que t'introdueixen les habilitats. Ja no és només amb quatre trecles i molta punteria. També has de tenir present quan tens disponible una habilitat, quan l'has de fer servir, en quin moment és l'ideal. L'he fet servir bé, malament, per què?
Vale.
Totes aquestes coses, doncs, estan de moda. Però el més important d'aquest nou videojoc és que no et recorda a tot això que t'acabo de comentar, sinó que et recorda al famós Call of Duty.
Ah, i per què?
Perquè el Call of Duty és un videojoc molt ràpid. Mapa senzill, t'has de moure constantment, i els modes de joc d'aquest videojoc, d'Alex Defiant, és una barreja entre el Call of Duty i Overwatch. Què passa? Que són els grans shooters ara mateix, el Counter-Strike i el Valorant.
Vale.
I quina diferència hi ha entre el Counter-Strike i el Valorant i aquest que t'estic explicant,
quina?
Alex Defiant?
Quina?
Que el Valorant i el Counter-Strike són tàctics. És de 5 contra 5, però pausat. Hem de plantar una bomba. Nosaltres, com a defensors, l'hem de desactivar. Necessitem ritme, comunicació. En canvi, l'Ex Defiant segueix la fórmula d'èxit del Call of Duty, que és tornar al passat, senzillesa, juguem molt, disparem molts trets, aconseguim moltes baixes, molts estímuls en poc temps, partides ràpides, sí. I a seguir.
Jo crec que seria més partidari d'aquest segon estil, Per no complicar-me massa, ja penso massa fora del videojoc, saps?
Jo crec que això és una qüestió de en quin punt et trobes personalment.
Exacte. Jo estic en un moment en què deixa'm disparar una mica i ja està, ja estic content.
Clar.
La rebuda com ha estat, de tot plegat?
Doncs mira, abans d'explicar-te la rebuda com a tal, amb aquesta qüestió del Call of Duty, t'he de dir que l'estrena no va ser la millor de la història.
Ah, i això per què?
Perquè ens trobem en un nou cas en què els servidors van fallar per a moltíssims jugadors i, a més, això se li ha d'afegir al hàndicap que la data d'estrena del joc, amb el pas del temps, s'havia endarrerit moltíssim. O sigui, estem parlant que es va començar a desenvolupar el 2021.
Vale.
Tot i això, t'he de dir que la veritat és que la rebuda, molt positiva,
bueno.
I no sé si et pots fer una idea de per què, amb tots els elements que t'he posat sobre la taula.
A veure, suposo pel fet de ser ràpid, no?, que deies, de ser tan ràpid, tan àgil.
Totalment. Aquí estàs completament correcte.
I el José m'apunta que és gratis.
Sí, és el que dic.
Per tant, també és important això, no?
Sí, però també t'he de dir, els jocs gratis tenen una trampa, que és que de sobte veus un aspecte d'una arma que t'agrada molt...
Ah, i ahí l'has de pagar.
Ah, sí, evidentment.
Comences gratis, però...
Clar,
lo bo...
és aquí. Comences gratis, però lo bo ho has de pagar.
José, tu pots començar gratis, però després t'has de comprar una metralleta que has de pagar a preu d'or. Que ho sàpigues.
Això depèn de cadascú, però està la trampa, no? De mira aquest aspecte, aquest xulo, i comences dient, només és un, i resulta que continues.
Ja. Això enganxa, però sobretot el fet de ser àgil i ràpid.
Sobretot el fet de ser àgil i ràpid, però també la importància del context. Perquè si hem esmentat Call of Duty, no és parlar de la casualitat,
sí.
I és que l'ombra d'aquesta llegendària saga és llarguíssima. Per tant, s'ha de tenir en ment que això és molt important, tant pels aspectes positius com pels negatius. Save for the fact that I'm still alive. None of this surprises me. Call of Duty. No sé si tu, Rafa, has tingut algun cop una època de jugar aquest videojoc.
Jo no l'he tinguda, No, és que jo et soc sincer, a mi els videojocs m'agraden. Jo he jugat moltíssim a videojocs.
Sí, sempre en parlem fora de micròfon.
Efectivament, però soc una mica més gran que tu. Llavors, aquestes alçades de la vida em dedico de tant en tant a fer alguna partida amb el FIFA, amb Mateo, amb el meu fill, i després tenim molts jocs d'aquests familiars de concurs i tal, que podem jugar tots plegats. Això no és videojoc per tu, ja sé que això és...
No, com... sí que és.
És la cosa més senzilla, més fàcil, més familiar. Aquesta és la meva realitat.
Bueno.
I, històricament, m'he enganxat molt al FIFA, al PC Futbol, ojo al dato.
Aquest va duríssim, Aquest va duríssim. És llegendari.
Això era droga durit. Això no tenia que entrar familiars a desenganxar l'ordinador,
sí,
perquè
tu
estaves allà, que t'haguessis mort d'inanició.
Amb el Robinson i el Carlos Martínez,
totalment.
Allà, la versió d'ordinador.
Totalment. I després és Super Mario. Super Mario també m'agrada moltíssim. Però a veure, per què és important aquí l'ombra del Call of Duty?
Perquè Call of Duty és una saga que va començar molt bé. S'estrena el 2005, amb el joc inicial que recrea les batalles més importants de la Segona Guerra Mundial.
Sí.
I a partir d'aquí combina el caràcter bèl·lic històric o versemblant i la seva velocitat a l'hora de jugar al multijugador.
Molt bé.
Això fa que creixi moltíssim.
Vale.
Parlem d'una saga. Així que, no sé, un exercici d'aposta... Quants videojocs de Call of Duty creus que existeixen?
No sé, tropecientos. No, és que no sé dir-te una xifra. 20.
Aproximat.
Ah, sí?
Aproximat. Perquè, atenció, existeixen un total de 28 videojocs de Call of Duty.
28.
La seva desenvolupadora, Infinity Ward, va arribar a contractes amb Activision per moltíssims diners, perquè el primer Call of Duty va ser un èxit, a canvi d'una condició, anar contra la rellotge per anar pràcticament a un joc per any. Com em deies el FIFA, doncs com si fos un FIFA.
Exacte.
El Call of Duty anual.
Sí, ho he pensat abans. He pensat doncs, com el FIFA, sí, sí.
Exactament. A l'Assassin's Creed, anual, doncs també tenim el Call of Duty. Què implica tot això? Que Call of Duty com a saga va tenir moments molt bons, però també molt dolents. Personalment et diria que a partir d'agost la cosa comença a decaure. Parlem del 2013-14, aproximadament. La saga en els últims anys aconsegueix una segona joventut a través de Warzone, però aquest videojoc no és com el Call of Duty clàssic de em vaig a multijugador, a un mapa en concret, molta velocitat i a fer trets a tothom, sinó que aquest videojoc va ser un èxit perquè era la fórmula del Fortnite, del PUBG, és a dir, un Battle Royale,
sí,
que pots jugar-lo en tercera persona també. O sigui, no era la fórmula clàssica de Call of Duty. En canvi, d'altra banda, amb la fórmula clàssica,
sí,
títols nous com Call of Duty Modern Warfare 3 segueixen de capa caiguda. Què passa amb X Defiant? Que està funcionant molt bé perquè ocupa aquest espai que Call of Duty va deixar buit a força de ser una saga molt pesada perquè la seva desenvolupadora està obligada a anar al títol anual.
Bueno, guai això que estàs interessant. Llavors, la meva pregunta aquí és, tenen alguna relació més el X Defiant i el Call of Duty, o simplement és aquest espai que comentes?
La veritat és que sí, perquè això és molt important. Darrere d'X Defiant està Mark Rabin, que aquesta figura és molt rellevant perquè va treballar molts anys a Infinity Ward, a la desenvolupadora de Call of Duty, i va ser un dels responsables de Modern Warfare, que això significa que va ser un de les ments brillants que va estar enrere del primer boom de Call of Duty i l'inici d'aquesta època daurada, que t'he de dir que no només es limita a números de vendes.
Wins a big one-on-one. They isolate another in the back. Now 2v2. 35 seconds to push to Krim 6. He's at least able to get one. One versus one. Scump. Selium. Scump goes in. Scump goes in. Tagged up. Backed up. It's Selium with the cover. And Scump's...
Mark Rabin.
Vale.
Figura que va impulsar el primer Modern Warfare, creat el 2007, i l'època durada tanca el 2014. Va començar l'època durada de Call of Duty just amb el Modern Warfare perquè va ser un videojoc innovador amb els modes de joc del multijugador i perquè tot el que és la innovació de jugar en línia la va implementar aquest videojoc.
Vale.
És a dir, ho va popularitzar. Què passa amb això? Que a més d'aquesta campanya bèl·lica, que històricament Call of Duty, ambientada en els Estats Units i amb aquest punt de vista sempre pro-nord-americà, ben elaborada, hi havia moltíssima diversió perquè va aconseguir que la campanya no fos el tret principal d'un videojoc, sinó que fos el multijugador. Vols saber dades?
Home, sí, clar.
Et deixo per aquí els Call of Duty més venuts de la història. Black Ops 2, 2012, 31 milions de còpies.
Uah.
Modern Warfare del 2019, que és un remake, o sigui, la versió actualitzada i modernitzada de l'original, 30 milions de còpies.
Mare de Déu.
Modern Warfare 3, 2011, 30 milions de còpies.
És la xifra estàndard són 30 milions de còpies.
Sí, sí, pràcticament la majoria. El primer Black Ops també, 30 milions de còpies. I el primer Black Ops va ser el 2010. I el Modern Warfare 2, que va ser el 2009, 22 milions de còpies. Aquí baixem 8 milions,
sí, però...
Si et fixes...
Parlem del 2010, del 2009, que fa temps, igual, les vendes en aquell moment no eren tants.
I que, a més, crec que hi ha un factor molt important que infravalorem, que és que tu havies d'anar presencialment a comprar el videojoc.
Ah, clar.
I tu anaves a deixar-te els 60 euros per l'any, i no era tant com ara més popularitzat de me'n vaig a una plataforma a comprar un videojoc en línia perquè estan rebaixes. No, no, allà et deixaves els 60 euros.
I sí, sí.
O sigui que Call of Duty va aprofitar que els ordinadors no funcionava bé el Counter-Strike, la versió Source, per tenir moltíssim èxit de ser el gran videojoc de trets de consoles, mentre a la vegada tenia una lluita oberta amb Battlefield, que també volia ocupar aquest espai.
Clar, tants números, tants anys seguits, Joan, entenc, perquè es tracta d'una època daurada, no?, de tot plegat, però tu mateix m'has dit que l'impacte no es reduïa a les dades. Per què això?
Perquè al final, amb aquesta època daurada, Call of Duty es va convertir en un fenomen de creixement importantíssim pels esports electrònics, per les competicions de videojocs. Mm. El que estàvem escoltant, tu pensa que en aquesta indústria dels esports va desenvolupar-se molt més a Corea del Sud durant la dècada dels 2000, principalment amb StarCraft. Però Occident va créixer significativament, en gran part, gràcies al Call of Duty, que s'ha convertit en un dels esports rei a Amèrica del Nord, passen els anys i segueixen allà una bestialitat.
Val.
Per tant, potser aquí ens perdem en el temps i en l'espai, perquè són videojocs molt diferents i regions molt diferents, i aquí a Espanya també en tenim un llegat important de Call of Duty.
Sí.
A Espanya actualment el videojoc més important en quant a esports electrònics és League of Legends,
val.
Però és que abans de League of Legends era Call of Duty. Entre el 2012 i el 2000, o sigui, fins al 2012-2013, que va ser quan va el joc de Riot Games, sí que va establir-se com el rei, a Espanya la onada era la de Call of Duty, era la més important. Llavors, t'he de dir que no cal anar-nos tant als esports electrònics, sinó que també hem d'obrir una mica la mira. No sé si saps per on vull anar.
Dóna'm llum una mica, Joan.
Perquè avui en dia està molt de moda el Twitch, directes, etc.
Sí.
Però tenim l'onada original, la de YouTube, durant la dècada del 2010. Clar. Els famosos Uli Rex, Vegeta, Rubius, etc. Tota aquesta gent que va agafar el que es feia a Amèrica del Nord i es va implementar aquí.
Clar.
Què passa? Que totes aquestes figures que avui en dia coneixem com a streamers, que són molt famosos entre la joventut, van créixer principalment gràcies al Call of Duty a penjar vídeos diaris al YouTube. I també hi ha conseqüències col·laterals, perquè, per exemple, l'Ibai...
Ah, sí. També ell, ve d'aquí.
Ell va començar a treballar a la Lliga de Videojocs Professional perquè li va enganxar a comentar a través de comentar partides de Call of Duty.
Ostres, no havia caigut en això. I creus que hi ha un videojoc més que es pugui equipar a Call of Duty a l'hora de crear un moviment tan gran? Tenim alguna cosa similar o no?
Mira, seré concís. A eSports et diria que Counter-Strike i StarCraft, i en general et diria que Minecraft, que de forma no irònica per mi, és dels millors videojocs de la història. Però ara que em comentes això, Rafa, no sé si t'has adonat que tota l'estona trets, molta violència, etc. Doncs...
I què passa amb això?
Que tu i jo ara mateix hauríem d'estar embogint.
Per què?
Però clar, juguem a videojocs de trets, estem parlant de videojocs de trets, els videojocs ens tornen bojos.
Home, és veritat, sí, és aquesta fama, no?
Sí, és aquesta fama.
Si jugues a coses bèl·liques, després és capaç de fer qualsevol aberració.
Clar, i saps què passa amb aquesta fama?
A veure.
Que és totalment contrària al que diu la ciència.
We must stop the glorification of violence in our society.
We have to do something about
this. This includes the desensitization.
Existeix aquest mite de que els videojocs es fan violents. Sí. Per tant, què hem de dir això? Que la ciència diu tot el contrari.
Vinga.
Universitat de Berkeley ens demostra el 2013 que jugar a videojocs de trets en primera persona contribueix a reduir la vista cansada.
Déu-n'hi-do.
A la del Ginebra ens descobreixen que guanyem agudesa visual, capacitat d'atenció, habilitat per fer diferents coses a la vegada.
Ah.
D'altra banda, article acadèmic publicat a Physiology and Behavior. Els videojocs violents et redueixen les hormones de l'estrès. Per tant, la conclusió és clara. Els clips de gent enfadant-se i trencant coses per jugar a videojocs es fan molt populars, és lògic, però apuntar a qualsevol lloc per assenyalar la lluna, i mirar el dit és impossible. No té cap lògica. És igual si és un ex de Fallen, Call of Duty, Tekken, Mortal Kombat, Assassin's Creed, el que tu vulguis. Cognitivament, els videojocs ens beneficien. I en lloc de voler buscar culpables, sempre és millor preguntar si estem acompanyant bé, si ens estem informant bé i, sobretot, si estem provocant el context ideal per créixer sense violència.
Doncs reflexió per posar la guinda a aquesta secció de Joan Cebrián de l'hora del videojoc. I arribat a aquest punt, Joan, hem de fer un petit anunci, que ho sàpiga la gent. Durant dues temporades, no? Matí, la temporada passada en la tarda, en Joan Cebrián ens ha acompanyat, guiat, il·luminat per aquest món apassionant els del videojoc i ens ha ensenyat que tot plegat va molt més enllà d'un adolescent davant una pantalla. És un món que té a veure amb la música, amb el cinema, amb la literatura, les sèries, i que també és una manera d'entretenir la nostra ment i fins i tot, com ens acabes d'explicar, d'entrenar-la i de treballar-la i de relacionar-nos. Joan, ara ens deixes perquè no podem continuar amb la col·laboració per temes professionals del propi Joan. Ens fa molta pena.
I
ha estat un gran plaer. Parlo en nom de tot l'equip, evidentment. També d'en Joan Trias, que saps que heu tingut aquesta relació estreta parlant dels videojocs, i saps que sempre serà a casa teva. Molta sort en aquesta etapa que ara encetes. Et seguirem, val?
Vale.
Vale, diu.
Sobretot, no, és que estic una mica assimilant tot encara perquè tot ha sigut molt ràpid, però sobretot això, moltíssimes gràcies per donar-me l'espai, per intentar fer veure que això no, que sí, som friquis, però que no som friquis que ens tanquem a casa només, sinó
exacte.
Que...
No són nens tancats en un garatge.
Exacte. Toquem la gespa del carrer. Per tant, sobretot això, moltíssimes gràcies per l'espai, per donar-me peu a les meves il·luminacions i que jo també, sempre que necessiteu qualsevol cosa, jo sempre estic per vosaltres.
Això és casa teva, Joan, i ha estat un plaer que ens ajudis a conèixer molt millor aquest món de l'entreteniment que és el videojoc. Mil gràcies per tot i molta sort en aquesta nova etapa.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Vinga, doncs res, acomiadem el Joan, fem una pausa rapidíssima i encetem la part final del programa. Fi de festa. Another love, my tears have been used to.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Sis minuts que passen de dos quarts de dues del migdia. Judit Vallès, bona vesprada.
Hola, molt bona vesprada.
Olma Giró, he dit bona vesprada, doncs a tu també te la dic. Bona vesprada.
Ah, gràcies.
Girocleta,
està
Girocleta.
Està bé que em saludis, no?
No, que sí, que t'anava a saludar, però que estava dubtant, que no sabies dir-te bon dia,
no, home,
bona
no,
tarda,
bona vesprada. No, que t'he demanat aquest matí. Bona vesprada tot el dia.
Que fos tot bona vesprada, no ho he fet, eh?
Ja, ja t'he escoltat. Ja, malament.
Ja, 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 fatal, 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 però bueno, no passa res.
Gomet vermell.
Jo, jo assumeixo les meves mancances.
Ja, ja t'ho farem pagar.
A veure, saca el whisky chili.
Saca el whisky chili, que avui anem cap a casa, Olma Giró, cap a la bona terra, cap a l'Empordà. Anem fins a Llançà, que és la no capital de l'Alt Empordà. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. I anem a Llançà, perquè s'hi acaba de presentar el primer, atenció, primer whisky 100% català. Soc català.
Jo soc català. I canta molt bé, eh?
Canta molt bé aquest
whisky.
Un whisky que ara preguntarem el per què.
Canta en tots els sentits.
Canta en tots els sentits, però un whisky 100% català, que el seu nom no és 100% català, perquè es diu Catalonia Single Malt Whisky. Ara preguntarem per què li han posat un nom en anglès, que és l'únic que no ens està quadrant gairebé. No. Aquest whisky el fa una petita empresa familiar que es diu Cavall Liquors, que, com us podeu imaginar, doncs, després d'aquest treure un whisky 100% català, doncs s'ha convertit en tot un referent en el món del whisky i dels destil·lats i ha posat Catalunya a l'ordre del dia mundial. Tot el món parla d'aquest whisky.
Sí, sí. Falera, Falera i bogeria.
Falera, autèntica falera. Ara en parlarem, però 100% català, doncs perquè tant el vidre com el tap de suro, com l'ordi, com l'etiqueta, tot és català o tot ho fan a l'Empordà, sí, cosa que celebrem.
Tot té una simbologia.
Tot té una simbologia, ara en parlarem, no vull avançar-me res. L'únic que us vull dir és que, diem-ne, com tu deies ara, Rafa, que ja està havent una autèntica falera. Com diria Rafael, una...
Una locura.
Una locura.
Això de cantar amb l'americana a l'ombro, saps?
Ja. Està havent-hi una locura per aconseguir una de les 367 ampolles numerades que han tret en aquesta primera tirada.
Sí.
Crec, jo diria, m'aventuraria a dir que ja no em queda cap. Jo només sé que ha sigut com una gincama per aconseguir-ne alguna.
És que són poquetes, eh?
Que Bailicors ha hagut d'atendre gairebé 50 trucades alhora, ja a la línia telefònica que no donava més de si, treia fum, perquè tothom volia tenir alguna d'aquesta ampolla, la primera ampolla del whisky 100% català. Jo diria que no em queden. Ara ens ho confirmarà, i qui ens ho confirma ara és Isaac Castelló, el propietari i creador d'aquest whisky de Licors Cavall, el propietari de Licors Cavall. Isaac, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Isaac.
A veure, primer de tot, pregunta que ens fem tot. Queda alguna ampolla de les 367?
Mira, si n'hi ha alguna por ahí, jo, si me n'enteu, ho vaig penjant a l'Instagram.
Ah, molt bé, que la gent ho sàpiga.
Vaig anar un moment a Cadaqués, hi havia una botiga que en tenia un a l'aparador, doncs ho vaig penjar-ho, ja no hi és.
Vaja.
Clar.
És una gincama, això. Vull dir, no sé com... Jo el que sí que sé, conec a molta gent que ha intentat tenir-ne alguna, no ho ha aconseguit. No sé vosaltres, com... Clar, sou una petita empresa familiar, de cop i volta s'us ha girat feina, no?, aquests últims dies?
No, ha sigut algú inexplicable, perquè de cop a la pàgina web entrant-hi mils de persones, trucant a totes hores, quan no ens trobaven a nosaltres, trucant a familiars, gent que ens coneix. Ja després van passar a gent de llançar, sense saber si ens coneixien o no, i bueno, vinguent a picar la porta, ha sigut realment doncs, una falera, com deia TV3, i encara continua sent, la veritat.
Encara continua, més o menys, perquè ens en fem la idea. Quantes trucades al dia rebíeu abans de treure aquest whisky 100% català i quantes en podeu arribar a tenir ara?
Trucades?
Sí.
700?
Ara?
Com?
No, abans, el dia que va sortir el dilluns, que va sortir la notícia de TV3, dimarts, 6 o 700, ben bé.
I missatges també en tenen moltíssims, no? Que...
Isaac.
Sí, correu, un miler de correus, i Instagram ja no ho he apuntat. I, bueno, i tot... A més, avui en dia es poden contactar de moltes maneres, a través del Google Business, després també es poden escriure. No sé, i allò només falta que arribi un color missatger. Ja seria l'únic que falta per veure. M'agradaria veure un color missatger.
No, clar, com que tothom vol una ampolla d'aquest whisky, suposo que se les ingenien totes. Inclús comentaves ara al Facebook que ningú utilitza el Facebook.
Hauríem d'enviar una àguila real, perquè igual un color missatger no podia amb l'ampolla.
No sé, mare meva. A veure, Isaac, perquè nosaltres n'hem parlat aquest matí, ja t'ho dic ara, hem explicat doncs, l'etiqueta, com era aquesta ampolla de whisky,
és
que
podíem guai, és
veure una imatge d'una sirena i un pastor. Explica'ns una mica tu, que ja has estat al darrere de tot aquest disseny d'aquest procés, com és aquesta ampolla, què té d'especial i per què era tanta falera d'on surten tots els productes catalans. Explica'ns-ho tu tot.
Vale, no, dic, això doncs, va començar, doncs, bueno, jo vaig deixar doncs, la CaixaBank doncs, el 2018, perquè bueno, jo creia que ja la meva etapa doncs, ja no em motivava la feina. I,
o sigui, doncs, perdona, Isaac, jo. Treballaves a un banc, eh?
Jo treballava a la Caixa des de feia 11 anys.
Vale.
I vas tirar pel whisky.
I de sobte vas dir, jo estic fart ja i vull canviar de vida.
Sí, jo veia que bueno, havia canviat molt la feina des que havia entrat, i ja no m'agradava, i vaig dir, home, què faràs? Estaràs aquí 20 anys fent una feina que no t'agrada?
Clar, llavors, no.
Vaig decidir, tot i que bueno, pues, tenia molt bones condicions laborals i pla de pensions i mútua mèdica i no sé quines històries, però bueno, vaig considerar pues, que... Pues tirar pel deixar-ho tot i tirar pel dret i embarnar-me doncs, amb el projecte d'obrir doncs, un petit obrador, una petita destineria de licors naturals.
Chapó. Això és ser valent.
Val. Ara sabem com el pas previ.
O boig, una de dues.
I llavors...
hi ha una mica de tot, sí. La valentia i la bogeria.
Ara ens has explicat una mica com s'obre el licors que vaia en aquest sentit, que tires per la destileria, i en quin moment se't passa pel cap dir, mira, saps què? No existeix un whisky 100% català, el vaig a fer.
Sí, doncs, bueno, doncs el primer any va ser el 2019. Doncs érem jo, la meva parella i el meu pare, que ens ajudava doncs, quan s'espatllava una màquina i s'espatllava doncs, bueno, la màquina d'embotellar i qualsevol cosa, doncs, el meu pare sempre era allà, em va ajudar doncs, també doncs, a posar doncs, a fer les obres de la destileria, que és un lloc molt antic del segle XI. Llavors, doncs, el 2019, el meu pare, doncs, pobret, doncs, que va ser pacient oncològic durant 18 anys, i el 2019 va ser l'últim any. I se'n va anar. Llavors, doncs, després, acte seguit, ja va venir la pandèmia, i res, quan començàvem a sortir, pues, a poder-nos moure, que devia ser abril, maig de l'any del 2020, pues, bueno, doncs, un dia pues, sortint amb bici de carretera, pues, em va apropar un senyor, que sí, havia sigut pescador amb el meu pare, i m'ho va dir així, diu, escolta, tu, Castelló, no faràs whisky? I jo, sí, amb la feina que tinc fent ratafia i altres coses, tenim prou feina. Al teu pare li agradava. I vaig, vols dir? Però sí, primera notícia, que el meu pare total va dir una mica de vi negre el diumenge i el barrejava amb gaseosa perquè el trobava massa fort. I posava gaseosa, no? O sigui, el meu pare no diu, en sèrio que el teu pare li agradava? I després, arribant a casa, li vaig preguntar a la meva mare... I em va dir, mira, és l'únic que li agradava una mica. Diu,
tenia raó, aquell.
Que em begués i l'altre és que li agradés. Li agradava, però no m'havia mai. I va ser quan em vaig dir, ostres, doncs, i per què no anem a fer el whisky que li hauria agradat, doncs, com a homenatge, el whisky que li hauria agradat, doncs, prendre el meu pare, que seria un whisky de proximitat.
100%
molt,
català.
Molt bé, molt bé.
Exacte. I, per exemple, després dic, ostres, el meu pare, abans, doncs, de treballar a Ordis, i dic, ostres, però és que Ordis, el whisky es fa de l'Ordi. I mires l'escut del poble i són unes espigues d'Ordi. I dic, ostres, però és que, m'entens? Tot anava una mica, doncs, lligat. Clar. I llavors, quan em vaig decidir, pues, bueno, vaig anar doncs, a demanar permisos i papers. I, bueno, vaig començar doncs, a fer fabricar maquinària. Anar a fabricar maquinària a Itàlia, fer fabricar els destil·ladors aquí a la península. Llavors, doncs, i sobretot a localitzar els ingredients, que això és el que no hi ha. O sigui, per fer whisky pur de malta necessitem malta d'ordi i malta d'ordi feta aquí no n'hi ha. Llavors, doncs, bueno, hi ha uns pagesos de Lleida, que es diuen l'Obilot, que ells fan cervesa artesana, que són els únics a tota Europa que es fan la cervesa amb el seu propi ordi. Llavors, els excedents que tenien ells d'ordi els fèiem servir nosaltres per fer el... Vam començar així, vam començar, doncs, els excedents que ells tenien de la seva malta d'ordi, que se la feien ells mateixos,
sí,
i se la plantaven ells mateixos a l'ordi, doncs, vam començar, doncs, fent whisky amb els seus excedents.
I acabem de fer una masterclass d'ordi.
Absolutament.
Isaac, jo t'he de fer quatre preguntes així prou ràpides, que se'ns va acabant el temps, però no podem acabar sense saber-ho. Primera, la persona que ha vingut de més lluny per aconseguir una ampolla de whisky, Isaac.
Mira, va venir a Austràlia una persona la setmana passada.
Més lluny que Austràlia és impossible.
Home, era l'altra punta del món.
Si vas més lluny que Austràlia ja tornes, ja tornes a estar aquí.
No, és això, fa il·lusió, perquè la setmana passada van marxar ampolles a Estats Units, a Suïssa i a Austràlia.
Déu-n'hi-do.
Aquestes les tinc controlades jo, perquè les he despatxades jo.
Molt bé.
Déu-n'hi-do. Llavors, us han intentat subornar d'alguna manera que es pugui explicar per aconseguir una ampolla, per ser un d'aquests 367 afortunats?
Per aconseguir números determinats, perquè com que estan numerades, doncs hi ha gent que jo busco la 23, perquè significa... Ostres, doncs hi havia quatre persones que es barallaven per la 69.
Ja. Bé, llavors, següent pregunta, ja anem acabant. Isaac, quant costa una ampolla? Perquè jo he vist un preu, no sé si és el preu oficial o no, es pot dir?
200 euros.
Quant?
200 euros.
Déu-n'hi-do, no? Al final la qualitat es paga 200 euros.
No, és barat, perquè al final, mira, jo el dilluns passat vaig haver de canviar el retrovisor del cotxe, que és un tros de plàstic que ve de Xina, i m'ha costat 350 euros.
Ja, no, si al final cadascú se'ls gasta amb el que vol. Bé, ja...
Si ja valen unes bambes per anar a córrer. 200 euros, 180.
Tens raó, Isaac, i jo ho he dit aquest matí. Si voleu el primer whisky 100% català, s'ha de pagar.
Anar d'inversió i el mal de cap se'ns ha portat.
Ni tant.
Compro unes bambes, paga 200 euros i no es qüestiona si és car o barat. El que passa que l'un altre, ostres, que és fet a mà, tot manual, porta una inversió que no recuperarem mai, ostres, la gent tot el dia està qüestionant, és que és car. Bueno, pues, ostres, jo trobo car, doncs això, pues un retrovisor.
Isaac, hi ha l'última, i rapidíssim, la següent tirada, quan serà?
La següent tirada, pues, veurem si aquest Nadal o ja per l'any que ve.
Moltes gràcies, escolta.
També una altra cosa, el tema del nom que heu comentat, doncs, que no era en català,
sí,
i clar, aquí hi ha una altra cosa, o sigui, en Catalunya, doncs, està registrat per D.O. Catalunya.
Ah, clar.
I que anem pel mateix epígraf. Llavors, Clar, és que aquí hi ha una altra cosa que és complir amb les normatives. Per exemple, single malt és una categoria que està registrada en les lleis europees. Whisky pur de Malta és single malt, per això hi fica single malt.
Molt bé.
I no, després a darrere hi posa pur d'ordi català, però clar, una cosa és que faci whisky català, l'altra és que haig de seguir complint totes les normatives que hi ha, doncs, amb respecte a etiquetatge. Llavors, doncs, Catalunya no estava registrat i Catalunya sí.
Doncs aquesta és l'explicació respecte al nom i a tota la història d'aquest primer whisky 100% català que ha tingut aquest èxit brutal. Ens l'ha explicat el seu creador i propietari de licors Quevall, Isaac Castelló, i has estat molt amable, ha estat molt interessant, i escolta, a seguir produint i a seguir amb aquesta tasca tan engrescadora. Gràcies, Isaac.
D'acord, moltes gràcies.
Abraçada, adéu, adéu.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Avui, Judit, Olma, al Bona Vesprada farem una cosa diferent. Farem...
Ai, a veure, va.
Farem Marc Scroll. PSP de la Rauna, en plan patatal, un mediocre de segunda en el Villarreal, el fichaje de Carente al Madrid salió fatal. I és que les xarxes socials, amigues, companyes, que sabeu que no són sant de la meva devoció en general, de tant en tant ens regalen petits tresors que són pur enginy i pur humor. És el cas del compte de X, Marc Scroll, que es va unir a aquesta xarxa social fa un mes i mig només, i que des de llavors està enlluernant pel que proposa. A veure, com us ho explico, per què té tela? I alhora és molt senzill. Només publiquen captures de pantalla amb titulars que satiritzen els de Marca, el diari esportiu.
Sí,
saps,
sí,
Judit
sí,
Vallès?
Sí,
el diari
sí,
esportiu,
sí,
que es diu Marca. Per cert, el de més tirada de tot el nostre país. Titulars molt treballats, molt especials, amb personatges friquis de l'esport en situacions inversemblants. Concretament, els de quan doncs, un va fent scroll i deixa enrere les notícies importants i arriben aquestes notícies doncs, més aleatòries que doncs, fan aquest homenatge, paròdia, aquest compte, creant un de noves que són fictícies. No sé si m'he explicat, però més o menys així. Alguns exemples d'aquests titulars ficticis. Carvajal, sonriente y relajado, visita el podcast de La Pija y de la Kinky. Diu Carvajal, no leo podcast. Lopetegui quiere mover unos pocos metros el meridiano de Greenwich. No va ahí, pone, diu Lopetegui. Per exemple, fallece Super Pepino, la antigua y querida mascota del Leganés, en extrañas circunstancias, ¿val?
Ay.
I aquest ústim es va convertir en un fil que per mi és un llenador. I darrere de Marc Scroll hi ha dos amics de l'adolescència que de moment prefereixen romandre anònims. Per tant, ells... Sí, és una entrevista anònima la que farem ara.
I com els saludes?
Mira, doncs un d'ells es diu, direm que es diu CM...
Ah.
I altre FM, que és el que ens atendrà. Ronden els 40 anys, procedeixen de Cartagena i ara viuen en altres ciutats que prefereixen també no desvetllar. És un plaer saludar un dels creadors del compte, Marc Scroll. FM, bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, encantadísimos de saludarte. Tú sabes, porque te estoy dando la brasa por DM de Twitter desde hace unos días, que soy un auténtico fan de lo que estáis haciendo, FM. ¿Habéis creado algo adictivo? Sí, sí. ¿Cómo surgió esta idea loca de Marc Scroll? Porque tengo entendido que hubo un titular que lo desencadenó todo, un titular del diario El Español, ¿no?, sobre Pedri.
Sí, sí, es verdad que llevábamos un tiempo bastante, bastante locos con la narrativa que proponían este tipo de noticias. ¿Eh? Y hubo dos previos, que uno era el de Zidane avisa, estáis avisados. Nos hizo muchísima gracia. Y después otro que decía Guti pide deja que dejen de llamarle Guti, dos puntos, no me llamo Guti. Hubo efectivamente un detonante,
sí,
que fue la gota que colmó el vaso, que fue cuando Pedri y su extraño deseo, dos puntos, siempre he querido quedarme calvo.
Claro. Es que esto ya es que parece creado por un guionista, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que esto se haga de esta manera? Porque vosotros, FM, no sois periodistas, ¿no? ¿Se puede saber a qué os dedicáis?
Pues mira, yo, por ejemplo, soy arquitecto.
¿Sí?
He flirteado mucho con el mundo de la escritura creativa, con el mundo de la narrativa.
Ajá.
Y mi socio también, también se dedica al mundo de la creatividad en general. Y bueno, pues la verdad es que de entre todas las cosas que hemos hecho en la vida, nunca nos imaginábamos que fuera a ser esta la que despertaría un poco de atención.
Está, de momento, y yo creo, y esperaros, porque en el fondo lleváis muy poco, pero de momento, y aquí en Cataluña, muchísima gente está comentando lo que estáis haciendo porque es realmente divertidísimo. Yo querría preguntarte, la prensa deportiva, al final es el terreno más propicio para lo que vosotros hacéis, es ese punto surrealista donde todo es posible y donde todo puede pasar.
Sí, bueno, en cierto modo la prensa deportiva y el deporte en general es, como cualquier hecho, una buena forma de posicionarse y de generar una posición para muchos otros espectadores. Como, pues yo que sé, es que sobre el mundo del fútbol te puedes encontrar voces tan locas como las del Chiringuito, sí, como más profundas, como la revista Panenka o Libero, o Javois o La Sotana. Es que te puedes encontrar muchísimos posicionamientos, y el nuestro pues fue llevarlo hacia un mundo del absurdo, ridículo, más absoluto, claro.
Yo estoy enamorado, te lo decía ayer por privado cuando contactamos.
La baba, Rafa, la baba.
No, estoy enamorado de la cuenta, además lo comentamos aquí en la casa, en la redacción, es muy divertido, pero sobre todo el hilo, recordemos, @marcascroll, el hilo del fallecimiento de Super Pepino, la mascota del Leganés, en extrañas circunstancias, y todo lo que colgó de ahí, me parece auténticamente brillante. O sea, brillante. Es que dices, ¿cómo se puede uno reír a carcajadas con un tuit? A mí me pasa. Yo me río a carcajadas con un tuit de Marcascroll, para que lo sepáis. Siempre el mismo formato, ¿eh? Siempre esa captura, pero cada vez sorprendente, con mezclas locas de temas. A veces os imagino, FM, a ti y a tu socio, pues recordemos que la entrevista,
la entrevista
es anónima, porque ellos quieren permanecer.
A ver, anónima, yo de momento lo tengo apuntado. Sé que le gustan la F y la M. Es arquitecto de Cartagena, no ronda los 40 años y tiene un amigo con el que se iba bien de toda la infancia. Yo ya te lo averiguo.
Ese dato, un amigo de toda la infancia, es clave para encontrar a las personas. Escucha una cosa, a veces os he imaginado a ti y a tu socio con diferentes ruletas tirando dardos locos para decidir cómo sería un titular.
Pues algo de eso hay, ¿eh?
Mira.
Normalmente hay un detonante que habría que hacer algo de psicoanálisis para saber de dónde procede, pero yo qué sé, es que, por ejemplo, ayer subimos una con el tema de que un futbolista se iba a convertir en un átomo. Es una broma que llevamos haciendo desde hace, yo qué sé, como 4 años, ¿no? En plan, yo no me gustaría que me enterraran, no me gustaría que me quemaran, me gustaría que me convirtieran en la unidad mínima de materia, ¿no? Y claro, pues ayer lo conseguimos encajar en un... se lo encajamos a un personaje que ya de por sí está bastante loco.
Sí, ¿y te recuerdas? Pione Sisto, ¿eh? Se reducirá a un átomo gracias a un costoso tratamiento con colisión de hadrones. Y entre comillas, la declaración del jugador, que siempre termináis rematando con un entrecomillado, es irreversible. O sea, si te reducen a la mínima molécula, luego no me pidas volver a ser Pione Sisto, ¿eh? No fastidies. Esto
sí,
está...
Sí, además hubo un partido contra la Real... ¿Eh? del Celta.
¿Sí?
El comentarista cada poco pues decía pionesista, ¿no? Y a mí la sensación que me daba es que estaba diciendo yo no existo. Entonces me hacía una gracia increíble que el comentarista fuera lanzando ese mensaje como para ver si calaba entre la audiencia. Y claro, pues ese personaje se me metió dentro y hasta que...
Es un poco el mensaje de Operación Camarón, ¿eh? Que te acabamos todos un poco deseando quemar esa película. Escucha, tenemos que ir acabando, me sabe muy mal, no nos queda demasiado tiempo. Estimado FM, que además es un nombre muy radiofónico, encaja muy bien aquí en la radio.
Sí.
Claro, ¿cuál es el titular que te ha hecho más gracia? El que tú dices, madre mía, cuando lo escribiste y terminaste dijiste... Madre mía, aquí hemos estado geniales.
Pues sí, yo creo que toda la trama de Super Pepino.
Super Pepino.
Porque hubo un momento en el que nos vino a la cabeza la película del final de Big Fish.
Sí.
Y fue decir, bueno, por el funeral de Super Pepino va a ir desfilando todos los personajes con los que ya hemos trabajado.
Es buenísimo.
Pero de repente encontrarte a Huevo Solemne en el funeral o a...
Sí. Lotina diciendo la muerte es el peor descenso. Es que es
claro, eso yo creo que fue nuestra ópera... magna.
Es vuestra obra magna, y pero oye, no desfallezcáis, seguid adelante, esto os puede abrir puertas. Habéis dicho, me decías FM, ahora, claro, a mí me gusta la escritura y he probado cosas, habéis dado con algo fantástico y además dignificáis las redes sociales, porque al final en un mundo este que va toda pastilla y que se hacen tantas cosas mal hechas a través de las redes sociales, tener la alegría del Marca Scroll y de otras cuentas, ¿no?, que tienen este puntazo que te llega y de repente tienes ganas de ver qué ha pasado por vuestra mente, qué os habéis inventado, cómo está ilustrado, esto es una maravilla. Por tanto, muy agradecido y no desfallezcáis. Te tenemos que dejar, pero muchas gracias por entrar en directo, nos ha hecho mucha ilusión y venga, adelante con Marca Scroll.
Un abrazo y muchísimas gracias a todos.
Adiós. Adiós. Ai, què?
Hola, FM.
Què FM?
És una entrevista que recordaràs sempre.
Molt bé,
La caravana, amics oients, que arribem al nostre final. No seria possible sense Giró i Vallès als guions i als micròfons. Quines bèsties. La producció de Guillem Figuerola, el Becker de la ràdio, per la perilla aquesta que em porta. Carretero i Matoses, els nostres pianistes de referència. Va ser Vera a les xarxes socials. Tenim tota la xarxa d'informatius, també, amb Pau, amb Toscano, amb Sílvia. Ara arriba l'Estel Migdia. Salutació per el nostre cascarrabias entranyable Joan Trias, que demà ja torna, i tot el peix venut. Mira, avui em dóna la risa. Xavi, acomiades tu, endavant.
Doncs gràcies a tots, encara que no us ho creieu, us trobaré a faltar. Així que moltes gràcies a tots. Visca el Barça!